El govern d'Esquerra Republicana i el Partit Socialista es mantenen enrocats en la negociació pels pressupostos. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
Després de 4 hores de reunió, Esquerra i PSC continuen sense tancar un acord que permeti a Catalunya disposar de nous pressupostos per aquest any 2023. La reunió d'aquest dilluns arriba després que la setmana passada el govern cedís amb la B40 i Esquerra acceptés votar a favor d'una moció que demanava executar la ronda nord del Vallès, però sembla que és un gest que encara no convenç els socialistes, que volen més concrecions.
Queden coses per resoldre i esperem que siguem capaços de fer-ho. La nostra voluntat sempre ha estat l'acord. Queden serrells que no són menors i hem de seguir treballant totes les hores que calgui i amb la millor de les voluntats per fer-ho possible.
És la portaveu dels socialistes, Elia Tortolero, que donava detalls d'aquesta trobada. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
D'aquí unes hores els dos partits es tornaran a seure per continuar negociant.
Fons del govern asseguren que la negociació va ben encaminada per acabar de tancar els serrells que queden, mentre que des del PSC demanen seguir parlant, però amb discreció.
Aquest no és l'únic front obert que té el govern. A la seu del Departament de Salut ha de començar a aquesta hora una nova reunió amb els sindicats de metges per mirar d'aturar les vagues que han de començar dimecres.
És la segona trobada entre Salut i metges de Catalunya després que fracassés la reunió d'aquest divendres. Si avui tampoc hi ha acord, els facultatius faran vaga dimecres, dijous i divendres d'aquesta setmana.
Ens ho detallarà tot plegat la Sílvia Muñoz des del Departament de Salut. I a Barcelona, el candidat del Partit Popular a l'Ajuntament, Daniel Sirera, llança un dart al candidat de Junts i favorit segons les enquestes per assolir l'alcaldia, Xavier Trias. Sirera creu que amaga la seva condició d'independentisme.
El senyor Trias haurà d'escollir entre els ciutadans de Barcelona o Carles Puigdemont.
El candidat popular Pere ha passat avui pels micròfons de Ràdio Estel.
Doncs sí, ha demanat i s'ha desmarcat de Feijóo i ha dit que ell es deu a la ciutadania i no pas al seu propi partit.
I a Madrid, nou estira i arronsa del govern espanyol per la llei del només sí és sí. Avui matí de declaracions creuades entre socis, PSOE i Podem, mentre uns aboquen per fer-hi retocs i evitar la rebaixa de penes, els altres mantenen que el problema és la interpretació que s'ha fet d'aquesta llei.
Estamos trabajando técnicamente si era necesario hacer algún retoque a esta norma.
Escoltàvem a la portaveu del govern, Isabel Rodríguez, mantenint-se ferma en la postura dels socialistes de retocar aquesta llei. De fet, el PSOE ha anunciat que presentarà una proposició al Congrés per fer-ho.
I des d'Igualtat, amb Irene Montero al capdavant, han impulsat un pla amb 10 mesures urgents per implementar la norma correctament i evitar la rebaixa de penes als condemnats a aquests delictes sexuals.
Us detallarem àmpliament què diu aquest pla proposat pel Ministeri que està comandat, recordem, per Irene Montero d'Unidas Podem. I pel que fa als esports, atenció, hi haurà clàssic a les semifinals de la Copa del Rei. El Barça ha quedat emparellat amb el Real Madrid. Ana Closa, bona tarda.
Bona tarda. L'anada serà l'1 de març al Santiago Bernabéu i la tornada el 5 d'abril, en principi. L'altra eliminatòria la jugaran Osasuna i l'Atlètic Club de Bilbao amb l'anada al Sadar.
I pel que fa al mercat de fitxatges, el Barça està pendent del futur d'Héctor Bellerín i l'Espanyol del de Denis Suárez.
Bellerín podria fitxar per l'Sporting de Lisboa si es fa efectiva la cessió del jugador portuguès Pedro Porro al Tottenham. Denis Suárez, per la seva banda, ja és a Barcelona, on podria ser qüestió d'hores el fitxatge pel club blanquiblau.
I en la plana cultural us explicarem que el videojoc Ending Extinction in Forever guanya per primera vegada el Premi Ciutat de Barcelona d'Audiovisuals i Cultura Digital. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda. El videojoc d'aventures i supervivència s'ha creat a Barcelona i és conegut a nivell internacional. La decisió del jurat ha estat unànime. D'altra banda, avui també s'ha anunciat el guanyador en la categoria d'arts visuals que se l'endú el projecte Foc. Aquestes dues distincions i la resta de premiats del Premi Ciutat de Barcelona es lliuraran el 15 de febrer al Saló de Cent del mateix Ajuntament.
Vinga, tot això ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, però, fem com sempre una mirada al cel per saber el temps que ens espera per a les properes hores. Informació meteorològica que ens apropa com cada tarda el Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Bona tarda, Xavi. Ambient força fred el que tenim aquest matí. Les temperatures a poc s'han anat recuperant i ja notem avui màximes més altes que en dies anteriors, i aquesta pujada tèrmica ha de continuar també de cara als propers dies, amb unes temperatures que estaran situades al centre del dia al voltant de la normal, però compte que els matins seran força freds. Aquesta tarda, per tant, un ambient més suau, sobretot si el comparem amb dies anteriors, però encara amb tramuntana a la Costa Brava i amb vent de mestral a les comarques del sud. Sol durant tota la tarda arreu del país. Demà també serà un dia amb sol, pot haver-hi alguna boirina a les planes de l'interior a primeres hores del matí, però que a poc s'anirà dissipant. I atenció al fred de primeres hores, però ja diem que l'ambient serà cada cop més suau. Cal dir que la resta de la setmana es presenta amb sol, amb algunes boires a les comarques de l'interior, més persistents a partir de mitja setmana, però d'augment sense precipitacions i amb temperatures normals per l'època de l'any.
Gairebé 4 hores s'ha allargat la reunió entre les conselleres de la presidència, Natàlia Mas i Laura Vilagrà, i la portaveu del Partit Socialista de Catalunya, Alicia Romero, al Palau de la Generalitat. Era una reunió per intentar trobar un acord per als pressupostos. Les dues parts constaten que les converses avancen i que ja només falta tancar els últims serrells d'aquesta negociació. Per això s'han emplaçat a tornar-se a reunir de nou aquesta tarda. Anem cap al Palau de la Generalitat i tenim a la Judit Casellas. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Sí, la reunió ha durat gairebé 4 hores i tant des del govern com des del PSC diuen que falten per tancar alguns serrells de l'acord. És per això que s'han emplaçat a reunir-se de nou aquesta tarda. Des del govern, com ve a ser habitual, són optimistes i asseguren que la negociació avança en el bon camí, mentre des del PSC subratllen que encara no hi ha acord i que no és menor arribar a una entesa en temes com el finançament de la Llei de la Ciència, la recuperació de la Llei de Barris o aparcar dels pressupostos el pla pilot de la Renda Bàsica Universal. La portaveu del PSC, Elia Tortolero, no descarta que s'acabi tancant ara sí una entesa.
Queden coses per resoldre i esperem que siguem capaços de fer-ho. La nostra voluntat sempre ha estat l'acord. Queden serrells que no són menors i hem de seguir treballant totes les hores que calgui i amb la millor de les voluntats per fer-ho possible.
Amb tot, els comuns mantenen el pacte que tenen signat amb el govern, sempre i quan la Generalitat no destini ni un sol euro públic al Hard Rock, a l'aeroport del Prat i a la B40. El portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, demana que es tanqui un acord de forma immediata.
Cal que el Partit Socialista deixi de mereixer la perdiu d'una vegada per totes, però també cal que el govern de Catalunya es posi les piles per superar aquesta situació de bloqueig, perquè és el que la ciutadania ens està demanant.
El possible acord entre el govern i el PSC amb l'aval dels comuns és més probable després que Esquerra hagi cedit amb la B40.
Gràcies, Judit. Ho comentàvem a la portada, que no és l'únic front obert que ha tingut durant el matí d'avui el govern de la Generalitat de Catalunya, perquè a hores d'ara estem pendents d'una nova reunió entre el Sindicat Metges de Catalunya i el Departament de Salut per veure si tanquen un acord que eviti les vagues. La reunió, com dèiem, ha de començar d'aquí a pocs minuts. La d'avui és la segona trobada després de les dues jornades de vaga de la setmana passada. L'objectiu és aturar les noves protestes que s'han convocat per dimecres dia 1, dijous dia 2 i divendres dia 3 de febrer. Seguint a la reunió a les portes de la seu del Departament de Salut i tenim a la Sílvia Muñoz. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda. Avui, en principi, les dues parts haurien de concretar propostes de millora organitzatives per reduir la sobrecàrrega assistencial dels metges. Durant aquest cap de setmana, en principi, les dues parts han mirat l'encaix econòmic i jurídic d'aquestes fórmules que plantejaran aquest migdia tarda. Veurem també què passa amb l'escull del sindicat sobre l'increment retributiu directe. És el punt calent i és on no arriben en un acord. Salut considera una línia vermella, la qual no traspassar. Tot plegat després de les vagues dels facultatius de la setmana passada i la falta d'acord amb el departament a la reunió de divendres. El sindicat majoritari de metges manté per ara la vaga d'aquests propers dies amb aturades parcials de dimecres a divendres.
Gràcies, Sílvia. Si finalment aquesta reunió acaba sense acord, l'aturada de metges tornarà, com dèiem, a partir de dimecres. A diferència de la setmana passada, les vagues d'aquesta setmana seran per franges horàries. Dimecres i divendres hi haurà aturades parcials als hospitals i a l'atenció primària, i els dijous la jornada de vaga serà des de les 8 del matí fins a les 12 de la nit. I ara fa uns minuts el portaveu del Sindicat Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha parlat sobre com afronta el seu sindicat aquesta reunió.
La primera, que és que des del departament hagin trobat l'encaix jurídic a les nostres reivindicacions i, per tant, la cosa estigui més propera. I la segona és que realment doncs, no hi hagi la voluntat i la valentia política per poder entomar les nostres reivindicacions, i llavors doncs, el fet que vinguin els assessors els pot posar en el compromís d'haver de dir que no a formes de donar sortida a les nostres reivindicacions perfectament legals.
Nova discrepància al govern espanyol per la llei del només sí és sí. El Ministeri de Justícia, comandat pel PSOE, ha plantejat recuperar les penes anteriors a aquesta llei quan hi hagi agressió sexual amb violència o intimidació com a fórmula per evitar les rebaixes de condemna per a violadors en els casos més greus.
Sí, ho ha dit la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, en una entrevista a Ràdio Nacional. Ha defensat aquesta necessitat de fer algun retoc a aquesta llei. No tenim aquest tall de la Isabel Rodríguez.
Per cert, fa poca estona, en tot cas, la portaveu del PSOE, Pilar Alegría, ha explicat que els socialistes finalment registraran una proposició de llei al Congrés per modificar aquesta norma, la del només sí és sí, i corregir els efectes no desitjats que ha generat amb les rebaixes de condemnes a agressors sexuals.
Alegría ha explicat que la iniciativa implicarà un increment de les penes i ha garantit que no tocarà el cor de la norma, que és el consentiment. La portaveu del PSOE ha esperat que Unides Podem s'hi pugui sumar i que la proposició de llei sigui conjunta, però ha avisat que els socialistes la registraran igualment.
Ara per ara, Podem i el Ministeri d'Igualtat, que ells mateixos comanden, s'han oposat a aquesta reforma. Fons del departament d'Irene Montero defensen que el que cal és impulsar un pla de mesures urgents per implementar la norma correctament. En aquest sentit, demanen doblar el nombre de jutjats exclusius que hi ha de violència sobre la dona, ampliant les seves competències als delictes contra la llibertat sexual.
També volen garantir l'assistència jurídica gratuïta a les víctimes i que tinguin un millor accés al servei telefònic d'atenció i protecció de les víctimes de violència de gènere, incrementant el nombre de dispositius.
Altres mesures per reforçar la llei del només sí és sí i no haver-la de modificar, que plantegen des del Ministeri d'Igualtat, és fer un reforç de les unitats de valoració forense integral o una formació especialitzada en violència contra les dones a tot el personal de l'Administració de Justícia, també d'Interior, així com d'Educació i de Sanitat.
Amb la implementació de les ajudes a víctimes de violències sexuals o la creació també del Servei d'Atenció Psicològica i Psiquiàtrica especialitzada en violències sexuals al Sistema Nacional de Salut per a la completa recuperació de les víctimes a llarg termini.
I per últim, el Ministeri d'Igualtat demana incrementar el nombre d'agents que Interior dedica de forma exclusiva a les dones que pateixen violència i s'ampliïn les competències de les unitats especialitzades als delictes contra la llibertat sexual.
A més d'implementar els punts lila a totes les dependències i instal·lacions públiques per reforçar els serveis que fan d'atenció i informació a totes les víctimes.
I encara sobre això, precisament avui l'exjugador del Futbol Club Barcelona, Dani Alves, ha presentat un recurs d'una vintena de folis contra el seu ingrés a la presó, on demana que se'l deixi en llibertat. El futbolista està en presó preventiva, recordem, des de la setmana passada, acusat d'una presumpta agressió sexual a una noia en una discoteca de la ciutat de Barcelona.
I el dia de la seva declaració, el 23 de gener passat, l'esportista brasiler ja va presentar al jutjat l'escriptura d'un habitatge a Esplugues, on hi viu la seva dona, amb la intenció d'avalar el seu arrelament a Espanya i la seva intenció de no al·ludir a la justícia espanyola. Tot i així, la jutgessa que instrueix el cas va considerar que hi havia risc de fuga i el va tancar a presó sense fiança. Ara la víctima té 5 dies hàbils per presentar les al·legacions a aquest nou text d'Alves. Un cop complet aquest termini, l'Audiència de Barcelona haurà de resoldre aquest recurs i decidir si el deixa o no en llibertat.
Canviant de qüestió, avui també hem sabut que el 82% de les persones becades pel Departament de Justícia de la Generalitat per presentar-se a les oposicions a la carrera judicial i fiscal són dones amb una mitjana d'edat de 27 anys.
Els ajuts volen garantir la igualtat d'oportunitats dels graduats en dret per exercir per exercir com a futurs jutges i fiscals i contribuir a estabilitzar les plantilles a Catalunya, potenciar també el dret civil català i ampliar l'ús efectiu de la llengua catalana que es fa a l'administració de la justícia. Un cop superada l'oposició, la persona beneficiària d'aquesta subvenció, que és d'uns 900 euros, haurà d'acreditar que ha sol·licitat preferentment una plaça aquí, a Catalunya.
I atenció a aquesta notícia. L'Agència Europea de Medicaments, la Comissió Europea i el cap de les agències de medicaments reconeixen que s'està produint una escassetat d'antibiòtics a la Unió Europea. Això ja ha tingut les primeres conseqüències al sector de la pediatria, que s'ha vist obligat a reformular els tractaments infantils.
Les infeccions respiratòries han provocat un increment de la demanda d'antibiòtics com l'amoxicil·lina, sobretot en tractaments a nens i nenes. Per això, una de les solucions que han trobat en dividir les dosis d'adults per poder-les receptar als nens. A més, els retards en la fabricació i els problemes de capacitat de producció han provocat problemes de subministrament que afecten la majoria dels estats membres de la Unió Europea, també Espanya.
I avui hem volgut centrar la mirada aquí a l'Estel Migdia en aquesta problemàtica, en aquesta falta de medicaments, d'antibiòtics, que ha obligat a reformular, com dèiem, els tractaments infantils en els pediatres. Per això avui en podem parlar amb la doctora Esmeralda Núñez. Ella és del Comitè de Medicaments de la Asociación Española de Pediatría. Doctora Núñez, buenas tardes y muchas gracias.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Estamos ante la mayor crisis de escasez de antibióticos de la historia?
Bueno, una de ellas al menos. La verdad es que se viene arrastrando desde noviembre y ha habido momentos peores. Ahora hay una tendencia algo positiva hacia la mejoría, pero aún estamos inmersos en ella.
¿Esto cómo ha cambiado a la hora de recetar antibióticos en la pediatría?
Pues realmente nos vemos enfrentados a un problema en el que antes prescribíamos con una presentación única. El problema sobre todo deriva en los jarabes, las soluciones orales, y ahora tenemos que prescribir con dosis exacta en miligramos, porque si no está disponible el jarabe en la farmacia, el farmacéutico puede cambiarlo a presentación sobres, incluso comprimidos de adulto, fragmentando, machacando el comprimido para facilitar que el niño lo tome.
¿Por qué se ha tenido que ha subido tanto esta venta de antibióticos y que ha producido esta escasez?
Claro, esto ha sido un problema, ¿no? El equilibrio entre la oferta y la demanda pues se ha inclinado hacia el mismo lado. Por un lado, porque después de la pandemia de COVID han aumentado muchísimo las infecciones respiratorias en los niños, la mayoría por virus, pero que condiciona una alta tasa de sobreinfecciones bacterianas, ¿no? Aprovechando que llega el virus, llegan complicaciones tipo titis, neumonías, faringoamigdalitis, y cuyo denominador común es que el tratamiento suele ser amoxicilina o amoxicilina clavulánico en determinados casos, y justo es el medicamento que más desabastecimiento o antibiótico que más desabastecimiento ha habido. Y por el otro lado, ¿no? La oferta ha disminuido por problemas logísticos de la empresa, problemas políticos también, como la guerra de Ucrania, ¿no? El aumento de la inflación o la crisis energética, y eso ha condicionado que dispongamos de menos cantidad.
¿Temen que vaya a más y se llegue a un punto de no poder administrar estos antibióticos?
No, hay que mandar un mensaje de tranquilidad a la población, porque yo creo que, aunque no está resuelto de manera completa, no estamos en una situación normalizada, pero sí que se va resolviendo. Las autoridades sanitarias, tanto la Comisión Europea, la Agencia Europea y la Nacional del Medicamento, han puesto toda la carne al asador, todas las medidas, tanto para la comercialización fácil, ¿no?, la circulación de medicamentos de otras zonas, como luego la dispensación, han facilitado que los farmacéuticos tengan posibilidad de cambiar esa prescripción y, por tanto, facilitar a la familia. Y ese momento, vamos, estoy convencida de que ningún niño va a dejar de tratarse con el antibiótico adecuado.
Pues, doctora, muchas gracias por atendernos esta tarde hoy aquí en Radio Estel.
Nada, vosotros. Un abrazo.
Du Dues i 18 minuts. Fem una mirada política, en concret a la política local, perquè Xavier Trias guanyaria les eleccions municipals a Barcelona per davant del PSC i dels Comuns, segons una nova enquesta publicada avui pel periòdico. Segons aquest sondeig, Esquerra Republicana, amb Ernest Maragall al capdavant, quedaria, Pere, en quarta posició.
Doncs sí, Junts s'imposaria amb 11 regidors, un més que el Partit dels Socialistes de Catalunya i dos per davant dels Comuns de la Colau. Esquerra, que va guanyar les últimes eleccions, es quedaria amb 8 regidors, dos menys que els que va obtenir el 2019. A banda, Xavier Trias s'imposaria en 6 dels 10 districtes de la ciutat, segons aquest sondeig que publica el Nacional, també. Colau només guanyaria Ciutat Vella i Sant Andreu, mentre que els socialistes sortirien victoriosos a l'Eixample.
A tot això, el candidat del Partit Popular a l'alcaldia de Barcelona, Daniel Cirera, ha passat avui pel programa del matí a Ràdio Estel i ha dit que el candidat de Junts a la capital catalana, Xavier Trias, amaga que és independentista perquè més gent el voti i així posar Barcelona al servei de la independència.
El senyor Trias haurà d'escollir entre els ciutadans de Barcelona o Carles Puigdemont. I per tant, haurà de veure què fa, no? Ell sempre ha dit que vol un referèndum d'autodeterminació. Ell va dir la senyora Colau que havia de posar la ciutat de Barcelona al servei de l'1 d'octubre. I per tant, si continua el senyor Trias fent aquestes coses, jo no li podré donar suport.
En aquesta mateixa entrevista a Ràdio Estel, Cirera ha afegit que vol escoltar la veu del poble i que es deu ell a la ciutadania i no al seu propi partit.
A més, ha demanat concentració de vot als electors que tinguin pensat votar els partits de la dreta tradicional amb Junts per Catalunya al marge.
Els votants que tenen pensat votar a Ciutadans, a Vox o a Valens, es donen compte de que no hi ha cap enquesta que els doni que entren a l'Ajuntament i aquestes persones decidissin votar al Partit Popular, el Partit Popular es podria convertir en tercera força a l'Ajuntament de Barcelona.
Cirera ha insistit en que si el Partit Popular passa de tenir 3 a 7 o 8 regidors, significaria que tindria opcions reals de disputar-li de tu a tu a la resta de forces polítiques que podrien ser alcaldes de la ciutat de Barcelona.
A més, el candidat ha explicat que a Barcelona falten 4.000 agents de la Guàrdia Urbana, que les superilles hi han de ser, però que han d'estar justificades amb les necessitats veïnals i que el model de ciutat que ha imposat l'actual alcaldessa de Colau no pot expulsar, ha dit, els cotxes del centre de Barcelona. D'altra banda, més de la meitat dels veïns que viuen a l'àrea metropolitana de Barcelona asseguren que tenen complicat trobar un habitatge assequible a la seva zona.
El 64% dels enquestats, gairebé 2/3 de la població metropolitana, ho pensa. Segons una enquesta de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona, el canvi més important és que la problemàtica de trobar habitatge s'assenta també en altres poblacions més enllà de la ciutat de Barcelona. La percepció de dificultat ha passat del 50,5% al 2017. Al 64,3% aquest 2022.
De fet, si declarem les dades, veiem que els territoris on ha crescut més aquesta percepció de dificultat són el Maresme, que encapçala l'enquesta, seguit de Sabadell, Terrassa i la zona que va de l'Ordal fins als municipis del Llobregat.
D'altra banda, la població metropolitana que ha canviat de residència dins de la regió en els últims 5 anys s'ha triplicat, superant el 1.100.000 persones. És destacable que gairebé un de cada 4 canvis residencials s'ha fet per motius econòmics. L'enquesta s'ha fet a partir de 3.840 entrevistes a majors de 16 anys que viuen a la regió metropolitana de Barcelona.
I encara sobre habitatge, 6 de cada 10 joves menors de 35 anys no tenen accés a un pis en propietat. Si l'any 2008 gairebé el 66% dels menors de 35 anys tenia un habitatge en la seva propietat, l'any 2020 el percentatge va baixar fins al 36%.
Són dades d'un informe sobre l'accés a l'habitatge per part de joves que ha elaborat la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona. El desequilibri entre oferta i demanda, la falta de polítiques d'habitatge, l'accés al finançament o la precarietat laboral són alguns dels principals problemes que els joves troben a l'hora d'adquirir el seu propi habitatge en propietat. Per tot plegat, la Cambra de Propietaris de Barcelona considera fonamentals les polítiques d'habitatge amb més plans d'inversió en habitatge social i assequible i que es fomenti també la inversió pública i privada a l'edat mitjana d'emancipació de joves a Espanya, segons aquest estudi, és de gairebé els 30 anys, 3 punts més que la resta d'Europa, que està en els 26 anys i mig.
I l'Arcabisbat de Barcelona crea una guia amb 42 entitats d'acció social de la diòcesi per a persones vulnerables. L'objectiu és que aquestes persones que ho necessitin trobin en un sol espai tots els serveis que ofereixen aquestes entitats i que elles mateixes millorin la coordinació.
persones sense llar, víctimes de violència de gènere, aturats de llarga durada, migrats o addiccions. Aquests són alguns dels col·lectius que tenen les 40, que tenen en aquestes 42 entitats que avui s'han sumat a aquest nou directori de l'Arquebisbat de Barcelona. La guia ofereix informació d'entitats d'església integrades per professionals i voluntaris que treballen per millorar les condicions de vida de les persones vulnerables i en risc o situació d'exclusió social. Joan Costa, delegat diocesà de Pastoral Social de l'Arquebisbat de Barcelona, ha defensat que la intenció d'aquest projecte és que les persones no quedin desateses en el seu procés fins a ser autònomes.
Potser una persona, doncs l'hem ajudat, una mare soltera, el primer any, amb tota una sèrie d'ajuts econòmics, de vivenda, del que sigui, i de formació, però al cap d'un any la institució aquesta diu, mira, nosaltres només ajudem el primer any del naixement del petit. I després què fem? O quan de vegades doncs, donem habitació o paguem una pensió, són 3 mesos, eh? I quan acabin els 3 mesos, què farem? Llavors el que es tractava és de vincular entre elles, en conèixer.
I d'altra banda, Javier Vilanova, bisbe auxiliar de Barcelona, ha manifestat que aquest directori és una mostra de la voluntat de l'Església a voler col·laborar en l'acció social de la ciutat.
No només volem presentar una vida de l'Església de cara al necessitat, al pobre, al marginat, sinó que també nosaltres volem treballar units en tota l'acció social de Barcelona. El nostre treball no va desvinculat, tot el contrari, volem col·laborar. Volem unir-nos en la gran tasca que es fa a la nostra ciutat i l'arxidiòcesi en favor dels més necessitats. Es fa tant que nosaltres diem, també volem sumar-nos-hi, volem aportar, volem col·laborar.
En aquesta línia, Vilanova fa una crida també al voluntariat, demana més ajuda de voluntaris, sobretot joves, i també aportacions econòmiques perquè aquestes entitats puguin continuar amb les seves tasques.
La idea d'aquest directori que ha creat l'Arquebisbat és anar augmentant el nombre d'entitats, per exemple, cap al centenar que formin part d'aquest directori digital gratuït. De les 42 entitats actuals, la majoria són de Barcelona ciutat, però amb la intenció de sumar entitats d'altres municipis de la diòcesi de Barcelona, com Mataró o l'Hospitalet. Més coses. El detingut per l'atac a dues esglésies d'Algesires, que va acabar amb la vida d'un sagristà i va deixar diversos ferits, declara aquest dilluns davant del jutge de l'Audiència Nacional.
A primera hora d'aquest matí, el jove de 25 anys i únic autor d'aquest atac ha estat traslladat a les dependències de l'Audiència Nacional. La Comissaria General d'Informació de la Policia ja ha remès els seus informes al jutge, que haurà de decidir ara sobre el seu possible ingrés a presó. La policia, recordem, va trobar propaganda jihadista a l'habitatge d'Algesires, on residia el detingut. Entre els efectes intervinguts consta la funda del matxet que va fer servir per assassinar el sagristà i ferir també 4 persones més, entre elles un sacerdot, en una acció criminal que va dur a terme ell sol sense implicació de terceres persones.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
Fem una ullada a qüestions econòmiques. Aquest mes de gener els preus continuen a l'alça i la inflació escala fins al 5,8%, una dècima per sobre del mes passat, segons les dades avançades avui de l'IPC.
I aquesta pujada trenca amb la dinàmica dels últims 5 mesos consecutius de descensos en la taxa interanual, la que compara la xifra actual amb la que hi havia ara fa un any. Segons l'Institut Nacional d'Estadística, pugen els carburants coincidint amb el final de l'ajuda dels 20 cèntims del govern espanyol. La inflació subjacent, que és la que no té en compte ni el preu de l'energia ni els productes frescos, continua també pujant i se situa en un 7,5%, mig punt més que al desembre, tot i les mesures anticrisis aprovades pel govern espanyol.
A tot això, uns 200 pensionistes s'han manifestat aquest dilluns pel centre de la ciutat de Barcelona i ho han fet per reclamar al govern espanyol una auditoria a la Seguretat Social i que els comptes siguin clars i transparents.
Els pensionistes han protestat en una marxa lenta que ha començat a plaça Universitat i ha acabat a la seu de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Els manifestants han fet crides a favor de les pensions públiques i contra les privades i han denunciat que si bé l'augment del 8,5% aprovat per l'executiu espanyol per a les prestacions d'aquest 2023, el col·lectiu continua perdent poder adquisitiu. Per això, aposten per tornar a l'IPC real, que, segons els seus càlculs, és superior a un 10%. El portaveu de la Coordinadora Estatal per a la Defensa del Sistema Públic de Pensions, Ramon Franquesa, ha llançat aquest crit d'alerta.
Cuanto más tiempo tiene que trabajar una persona, cuantos más años, peor es el mercado laboral. Cuanto más te recortan, te están recortando un salario futuro que vas a recibir, no ahora, sino cuando te jubiles. Y por eso estaban ahí los jóvenes. Nosotros hacemos un llamado a toda la sociedad, a la juventud, a los trabajadores, para que entiendan que este no es solo un problema de los pensionistas, es un problema de toda la sociedad.
A banda de reclamar més transparència, la manifestació també ha servit per reclamar una sanitat pública de qualitat i denunciar la privatització que viu el sector.
I atenció a aquesta notícia. Globo, l'empresa catalana de repartiment de domicilis, s'afegeix a l'onada d'acomiadaments. Avui ha comunicat que farà fora a 250 persones. Això és el 6,5% de la seva plantilla.
Des de l'empresa asseguren que aquest no era el seu pla ara fa 6 mesos i que han intentat evitar aquests acomiadaments, reduint costos i millorant també en algunes àrees econòmiques. Ho ha dit el conseller delegat de Globo, Òscar Pierre.
I per contra, avui s'ha anunciat la contractació de 100 persones al seu centre d'intel·ligència artificial que Microsoft té a Barcelona. L'anunci arriba poc després que l'empresa comuniqués 10.000 acomiadaments arreu del món.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel, l'emissora musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel, més música.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.
Dues i 31 minuts, obrim la plana local i comarcal explicant-vos que una web agrupa i promociona les botigues de roba sostenibles i socials que hi ha a la ciutat de Manresa.
L'Ajuntament de la capital del Bages ha impulsat aquest projecte que de moment ja compta amb 12 productors locals. El projecte de Manresa porta el nom més enllà de les aparences tèxtil amb valors i té per objectiu conscienciar els consumidors del poder que tenen cada cop que compren roba. Ho explicava el regidor de Cooperació de l'Ajuntament de Manresa, Jaume Embarqui.
És per una moda lliure d'estereotips i, a més, és per enxarxar aquestes iniciatives amb les entitats d'inclusió social i de...
El catàleg web es podrà consultar a partir de la primavera i inclourà un reportatge fotogràfic amb models voluntaris de diferents entitats socials com Empans, Càritas o Creu Roja.
I unes plaques fotovoltaiques que s'estan instal·lant aquests dies a la carretera C-17 subministraran el 30% de l'energia que es necessita per mantenir els túnels que connecten Osona i el Ripollès.
Aquest projecte és la primera gran actuació d'energies renovables en una via ràpida de Catalunya. Segons Cedinsa, l'empresa concessionària, al maig estaran en ple funcionament els 2.000 metres quadrats de plaques fotovoltaiques.
D'altra banda, des d'aquest dilluns han entrat en funcionament dos nous radars de tram a la carretera C-59 a l'alçada de Palau-Solità i Plegamans. En els últims 5 anys, des de l'any 2018, en aquest punt s'hi han registrat 22 accidents, dos dels quals han estat mortals.
I amb aquesta nova mesura, per tant, el Servei Català de Trànsit vol ajudar a reduir la sinistralitat en aquest punt i reduir també la velocitat excessiva que ha detectat en els conductors. El límit màxim de velocitat permès a tot aquest tram és de 90 km/h. Amb aquests nous dispositius, el conjunt de la xarxa viària catalana ja té 40 radars d'aquest tipus instal·lats.
Mirem ara cap a les comarques gironines, perquè si la setmana passada eren els funcionaris dels jutjats de Figueres els que denunciaven la situació de col·lapse que viuen, ara són els jutges i magistrats. Demanen la creació, per tant, de nous jutjats de forma inajornable.
En una junta de jutges celebrada dijous, els jutges ja van acordar per unanimitat reconèixer la feina que fan aquests funcionaris, malgrat l'enorme càrrega de feina que suporten. També reclamen crear de forma urgent el jutjat d'instància instrucció número 9. A curt termini també volen crear el número 10 per fer possible i real la seva reivindicada separació de jurisdiccions i un nou penal, el número 3. Amb tot, demanen que es tingui en compte la singularitat d'aquest partit judicial fronterer amb una gran població i amb la presó de Puig de les Basses, que ha augmentat també la càrrega de la seva feina.
I veïns de les urbanitzacions La Canyera i La Mata de Llagostera, la comarca del Gironès, denuncien que han patit talls de llum que s'han allargat durant hores, durant tres nits de la passada setmana.
Segons els veïns, les interrupcions han afectat 120 famílies que els dies 25, 26 i 28 van estar sense electricitat des de les 9 del vespre i fins a mitjanit. Endesa té constància d'aquestes incidències i que han afectat a una trentena de clients i que s'han produït per sobrecàrregues en una línia que alimenta La Canyera i part de La Mata. La companyia ha obert una investigació per descobrir què ha provocat aquesta sobrecàrrega, si frau elèctric o alguna altra circumstància. Els veïns remarquen que han intentat parlar amb les empreses que comercialitzen l'electricitat i no han obtingut respostes satisfactòries.
I acabem a Tarragona, perquè la policia ha desmantellat un punt de venda de drogues al barri de Camp Clar, que ha acabat amb 4 persones detingudes.
Els arrestats els acusa de distribuir marihuana, heroïna i cocaïna des de dos domicilis. Són dos homes de 20 i 39 anys i dues dones de 24 i 46. Un dels homes i una de les dones detingudes havien sortit fa molt poc de la presó, on havien ingressat precisament per delictes relacionats amb el tràfic d'estupefaents. El jutjat ha decretat d'ingrés a presó aquests tres detinguts i la detenció d'aquest quart implicat, que ha quedat sense efecte, amb l'obligació de presentar-se davant el jutge quan ho requereix.
Gràcies, Pere Dugas, i 35 minuts, hora dels esports. I us ho dèiem a la portada d'aquest informatiu en els titulars. Hi haurà clàssic, Anna, a les semifinals de la Copa del Rei.
Sí, aquest migdia s'ha celebrat el sorteig de semis i ha tocat la grossa. El Barça jugarà contra el Real Madrid i l'Osasuna contra l'Atlètic Club de Bilbao. Deixa'm explicar-te com ha anat aquest sorteig, perquè ha estat una mica estrany. S'ha tret la primera bola, que ha estat la de l'Osasuna, i tot seguit s'ha tret la segona bola, que portava el nom del Real Madrid. Tot apuntava que no hi hauria clàssic, però resulta que primer s'havien tret els noms dels equips que jugarien l'anada a casa. La tercera bola ha estat la de l'Atlètic Club i tot seguit l'última bola ha estat la del Barça. Per tant, Osasuna, Atlètic Club de Bilbao i ara sí, Real Madrid-Barça. Per tant, queden 3 clàssics més aquesta temporada, que s'acabaran jugant, si tot va bé, en un mes i mig. Un, el Santiago Bernabéu, que serà el proper 1 de març, corresponent a l'anada de la Copa del Rei, i els altres dos es faran al Camp Nou. Un serà el proper 19 de març, partit corresponent a la Lliga, i l'altre, que correspon a les semifinals de la Copa del Rei, es jugaria o el dia 8 de març o el dia 5 d'abril, tot depenent del que faci el Barça a l'Europa League, si passa o no l'eliminatòria. El Madrid buscarà venjar-se per haver perdut la final de la Supercopa a l'Aràbia Saudí contra el seu etern rival, i el Barça mantenir el cap ben alt i demostrar que ara ja sí torna a ser el d'abans.
Parlant de Barça i Madrid, en aquesta nit els blaugranes s'han convertit en campions d'hivern després que els blancs empateixin al Santiago Bernabéu davant la Reial Societat.
L'entrenador blanc, Carlo Ancelotti, explicava en roda de premsa postpartit que han tingut un gener complicat i que el Barça ho està fent molt bé.
Barcelona lo está haciendo muy bien, lo ha hecho muy bien hasta ahora, pero la temporada se queda muy larga. Yo creo que el mes de enero ha sido un mes complicado, pero veo que al final, en estos partidos, el equipo ha crecido mucho. Yo creo que podemos dar garra de batalla en los próximos meses.
Dijous el Real Madrid rebrà la visita del València a partit corresponent a l'última jornada d'aquesta primera volta i dimecres, un dia abans, el Barça jugarà al camp del Betis. El Barça, per cert, que no podrà comptar amb Ousmane Dembélé durant almenys un mes i mig per un trencament muscular. El francès es va lesionar en el derbi de dissabte a Montilivi contra el Girona i no podrà jugar, entre altres, el partit d'Europa League del dia 16 de febrer a 6:45 de la tarda entre Barça i Manchester United.
Un partit que el Barça preveu que sigui del risc i per això que el club vol tenir les dades de totes les persones que entrin al Camp Nou.
La vicepresidenta de l'àrea institucional del Barça, Elena Fort, ha explicat que els abonats del Barça que cedeixin el seu carnet a alguna persona ho haurà de comunicar al club a través d'un formulari. Amb aquesta mesura, el club laurana vol evitar les imatges que es van veure el passat 14 d'abril, quan més de 30.000 seguidors de l'Eintracht de Frankfurt van envair el Camp Nou a l'eliminatòria dels quarts de final de l'Europa League.
Quan un soci abonat cedeixi el seu abonament a una tercera persona, sigui familiar o no familiar, sigui soci o no soci, haurà d'omplir un formulari comunicant al club el nom, cognoms i dades d'aquesta persona a qui se li cedeix. Estic segura que des del club no podem fer res més. Per tant, entenc que és pràcticament impossible que es torni a donar la situació que es va donar.
La vicepresidenta Fort ha explicat que l'objectiu d'aquesta mesura és aconseguir que la majoria d'aficionats del Barça baixin al Camp Nou i tinguin la màxima seguretat per poder veure el partit. El club, el dia del duel, farà controls aleatoris i aquells que no tinguin el formulari no podran entrar al Camp Nou.
I ahir parlem ara de com s'està coent aquest mercat de fitxatges, que atenció, acaba demà i comencem parlant del Barça.
Héctor Bellerín podria marxar a Lisboa. L'Sporting li obre les portes sempre i quan es faci efectiva la sortida al Tottenham de Pedro Porro. Els anglesos fa temps que negocien la incorporació a les seves files de l'ex del Girona, que han arribat a oferir fins a 40 milions d'euros, però el club portuguès vol treure més diners. Bellerín és conscient que Barcelona és la tercera opció de Xavi al lateral dret i vol jugar més minuts. La sortida podria ser amb la carta de llibertat, ja que finalitza contracte amb el club blaugrana a final de temporada. D'altra banda, tal com va passar amb Gavi, el Barça no podrà inscriure el nou contracte de Marcos Alonso en aquest mercat d'hivern perquè la Lliga considera que l'estiu el club blaugrana anirà sobrepassat de límit salarial i per això no li permetrà la inscripció.
I pel que fa a l'Espanyol?
Doncs mira, fins ara ha incorporat a les seves files el central mexicà César Montes i el lateral dret francès Pierre Gabriel, això pel que fa a les entrades, i pel que fa a les sortides, ha cedit Miguelón al Cartagena i ha obert la porta al porter francès Benjamin Lecomte, que ha acabat tornant al seu antic club, que és el Montpellier. Ara espera l'arribada de Denis Suárez, que ja és a Barcelona, i en les properes hores es podria convertir en jugador blanc i blau. Segons l'agència EFA, el Celta i l'Espanyol han acordat aquest cap de setmana el traspàs del jugador pel que queda de temporada per uns 200.000 euros. Està previst que aquest matí passi la revisió mèdica i tot seguit firmi el contracte, però de moment encara no hi ha res oficial.
Parlem ara de bàsquet. Aquest dimarts torna l'Eurolliga al Palau Blaugrana. El Barça rep la visita del Maccabi de Tel Aviv. Serà a 8:45 del vespre.
L'entrenador del Barça, Saruna Jessica Vicio, recupera Cogi Higgins i ja té a disposició 14 jugadors per aquest partit. Sergi Martínez, en canvi, és baixa. Aquesta setmana, per sèrie doble jornada d'Eurolliga, a banda del partit de demà contra el Maccabi, el Barça jugarà dijous contra el Bayern de Múnich, també al Palau Blaugrana.
I pel que fa al femení, l'Uni Girona es queda sense Gedre Laboukien pel partit d'aquest dimarts a la nit contra el Miskolc.
El club ha anunciat que la jugadora va patir un fort impacte a l'espatlla dreta contra l'Araski aquest dissabte i té una subluxació. De moment no se sap quant de temps estarà de baixa, però la pivot lituana no ha viatjat a Hongria i Berta Ribas ha entrat en la convocatòria en el seu lloc. Pel que fa a partit de demà, el conjunt hongarès porta un balanç de 6 victòries i 5 derrotes i està empatat amb l'Uni i el CBK Mersin-Turk a la classificació. El Miskolc no havia perdut fins ara cap partit a casa, fins que dijous va caure contra el conjunt turc en el debut de Laura Cornelius, exjugadora de l'Uni.
I acabem amb els esports a un apunt sobre els Jocs Olímpics de Catalunya, perquè el projecte continua aturat a l'espera d'una resposta oficial del Comitè Olímpic de Competició.
De fet, fa des del 28 de juliol que no en sabem res, que va ser quan es va presentar la proposta tècnica catalana Pirineus-Barcelona per després enviar-la al Comitè Olímpic Espanyol. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, ha informat al Parlament de Catalunya que el govern segueix creient en els Jocs Olímpics i Paralímpics d'hivern Pirineus-Barcelona perquè és un projecte que pot generar oportunitats al territori, però no és ni ha de ser l'únic. Assegura que els Jocs han de ser una palanca de transformació, un generador d'oportunitats, un accelerador i un dinamitzador de projectes que ha d'anar més enllà de la seva organització. A més, Vilagrà també ha dit que aquesta proposta posa de manifest que Catalunya està capacitada i preparada per acollir uns Jocs Olímpics i Paralímpics d'hivern en solitari. I com queda ara tot això? Doncs mira, el referèndum anunciat seguirà aturat fins que el Comitè Olímpic validi oficialment la candidatura.
Gràcies, Anna, per l'actualització de la informació esportiva. És dilluns i, per tant, repassem l'actualitat amb el mestre Xavier Pastor. Xavier Pastor, politòleg i conflictòleg, director a més del postgrau de resolució de conflictes públics de la Universitat de Girona i que ja tenim a l'altra banda del telèfon. Xavier Pastor, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Aviam, diferents temes. Aquest cap de setmana han tornat a sortir enquestes que fan tries guanyador a les eleccions a Barcelona. Avui també hem tingut en aquesta casa un altre candidat, en Daniel Cirera. Una enquesta que veiem que l'actual guanyador d'aquestes eleccions, Esquerra, s'enfonsa fins al quart lloc, no? I no entenc com s'explica, com expliques, com veus tu la irrupció de Trias i aquesta, la batalla electoral que hagi pogut sacsejar tant el taulell polític a Barcelona.
Primer, jo penso que és interessant que la cosa s'animi, perquè si no després es fa avorrit, no? És a dir, que la gent ho tingui difícil a l'hora d'escollir. Això no està bé. Jo crec que hi ha un element aquí de fons, no sé, potser és un element que potser el recordo jo, però crec que és com aquesta sensació de que el Trias va quedar pendent de governar.
Li va quedar un segon mandat, diguéssim.
Exacte. És a dir, com que va quedar com un segon mandat que es va troncar perquè finalment es van posar d'acord altres forces polítiques, com és en l'àmbit de la democràcia, i no pot ser d'una altra manera, no? En aquest cas van ser, diguéssim, com els de l'oposició, no?, per entendre'ns, i va quedar aquesta sensació de que havia de governar i que no va poder. I que ara que es presenta, doncs, també és veritat que ell ha animat la cosa perquè les altres forces polítiques, hi ha dues que estan dintre del govern, i l'altra, que és Esquerra, que em preguntaves que s'enfonsa, sincerament semblava que havia de ser d'oposició, però sembla que està més condicionada pels pactes que es puguin fer a nivell de Parlament, no? El que anaven a votar en contra dels pressupostos de l'Ajuntament i al final van votar a favor, i sembla que sigui una força independentista que no defensi la ciutat i que tingui desinteressos. Vull interpretar una mica l'esquema actual que és així, i també, per tant, és un element nou. Tot i que és un element que ja hi era, en el panorama actual és nou i que té un prestigi com a polític. Jo crec que va per aquí la cosa.
En tot cas, en tot enquestes hi veurem què acaba passant. Exacte. Perquè estem parlant ara una mica així sobre paper mullat, diguéssim. Ahir també, a banda, un altre tema que volíem comentar és que ahir vam saber també d'una nova agressió sexual, en aquest cas, a una festa posterior als Premis Feroz. I ara fa dues setmanes, no?, coneixíem el cas també de Dani Alves, ara n'hem parlat fa una estona. Què està passant, que ara fins i tot aquests casos d'agressió impliquen a persones conegudes i mediàticament exposades i en festes, a més, conegudes i amb gent important?
Està passant que les dones fan una cosa que està molt bé, que és denunciar aquest tipus de situacions. Perquè ara, a poc a poc, amb la informació que aneu traient els periodistes, i en aquest cas ens va molt bé, anem veient com quelcom quasi habitual, o em sembla com habitual, el fet de que algú et convidi al teu reservat o a la teva festa, i ara m'explicaré, i que pel fet de ser convidat o que t'hagin donat un premi a un suposat espai que tu creus que és teu o que tens alguna cosa com de propietat, que puguis fer el que vulguis amb aquella persona. En aquest cas, amb les dones. Ho dic perquè, si no estic equivocat, diguéssim que el suposat agressor és un productor de...
Correcte.
Clar, és com... Et convido, no?, als meus premis o a la meva festa, o has participat o podries participar de la meva pel·lícula, de la meva futura pel·lícula, i jo em veig, al final és un tema de poder, em veig amb la possibilitat, doncs, d'utilitzar-te, de fer-te servir i de fer-te mal pel meu propi interès en aquest sexual, no? I crec que aquestes situacions que estan és posant llum a una cosa que fins ara desconeixíem o que potser la resta de mortals desconeixíem i, en canvi, en aquests àmbits estava passant i pel que sigui, pel motiu que sigui, per represàlies o perquè no s'entenia o perquè era culturalment habitual, una cosa habitual, doncs no es deia o no es denunciava. Per tant, penso que el que estem veient és que gràcies a les denúncies es parla d'aquests temes, de situacions que no haurien de passar.
Doncs queda clar que, d'altra banda, Xavier, també aquestes setmanes Feijó ha sigut protagonista per unes declaracions, no?, arran de l'atemptat que hi va haver a Al Jazeera, que m'ha explicat ara fa una estona, avui ja passa a disposició judicial l'atacant, aquest jove marroquí. El líder del PP va venir a dir que mai es veuria, no?, un catòlic o un cristià matant en nom de la seva religió i les seves creences. I us volia preguntar si una persona que aspira a ser president d'Espanya, d'entrar en aquesta batalla de l'ells dolents, nosaltres bons, i en tot aquest conflicte.
Home, a veure, jo, si fos l'assessor del Feijó, segurament, com la gran majoria de gent que ens escolta, li diria que potser aquest no és un tema més que res per la... Jo no he escoltat les declaracions i, per tant, em senyeixo el que tu em dius, Xavi? Però, evidentment, sota la fe cristiana, sota la creu, s'ha matat, s'ha cremat a molta gent. Vull dir que, a més, que el tirar enrere en el temps. Aleshores, tampoc no és ben bé així com diu el senyor Feijó, diria que hauria de ser més curós amb les paraules. Bueno, els polítics, el que passa moltes vegades, com molta gent, i també passa a tenir jugadors de futbol, doncs que es calenten i davant d'una situació sembla que hagin de dir per dir i acaben dient coses que segurament després se'n penedirien o que creuen que no haurien de dir. Tanmateix, al cap i a la fi, darrere d'algunes postures polítiques també hi ha determinades postures confessionals. Aleshores, també vull entendre que darrere del PP doncs, segurament ells creuen que no deu haver-hi molta gent de fe o religió musulmana. Per tant, interpreto que la cosa va per aquí. Però sembla que no és la millor manera d'intentar doncs, projectar-se políticament, no?
Mira, Xavier, avui per acabar també volíem comentar sobre una polèmica que hi ha hagut a les xarxes socials aquests dies, no? Que s'està també sortint a diferents mitjans de comunicació. S'ha parlat molt del veto de TV3 a Manel Vidal per un gag sobre el PSC en el programa Zona Franca i, de fet, mira, ho avancem també amb els nostres oients i t'ho expliquem a tu, eh? El Joel Díaz acaba de comunicar que deixa el Zona Franca arran d'aquesta polèmica. És un tuit que acaba de publicar ell mateix, el mateix presentador del Zona Franca, que deixa el programa arran d'aquesta polèmica, eh? D'aquesta destitució de Manel Vidal. Et volíem preguntar, com a conflictor, s'equivoca TV3 amb aquestes decisions i com es pot compaginar l'aposta per uns continguts, diguéssim, més canalles amb lo políticament correcte, sabent ja a qui anaves a contractar perquè et vingués a fer aquest programa?
En aquesta notícia que acabes de dir, bastant normal. És a dir, si tu tens un col·laborador en el qual més o menys ja tens clar, perquè jo crec que deuen preparar les seccions, és a dir, periodistes, quan prepareu aquest tipus de programes, prepareu les seccions i les prepareu plegats, i evidentment el conductor, el director del programa, el realitzador, sap perfectament de què es tractarà.
A més, tenint en compte, perdó, que talli, sí, que és un programa que és en fals directe, és a dir, és gravat,
sí,
és un programa que dona peu a poder, que no hauria de ser, però poder ser revisat, i per ja. Tant no és una cosa que es troben en el directe.
Doncs pues mira, jo això no ho sabia, està molt bé que m'ho diguis, perquè jo sí que he vist, jo sí que veia Zona Franca, era un asidu, és a dir, a mi m'agradava veure, i t'haig de dir que jo aquest gag en concret no l'he vist. Molts altres sí. Puc reconèixer que hi ha algun que estava pujat de to. Ho he de reconèixer, eh? Hi havia algun que deies, hòstia, perdó, eh? Que s'està sentint la gent. Deia, caramba, no? Però clar, és que era la matinada. Jo crec que el problema, i per tant la matinada, bueno, no sé quanta gent deu mirar aquest tipus de programes, i jo crec que estava plantejat en el seu horari. S'acomodava en el seu horari, i quan es va contractar a les persones que el porten, ja se sabia quin tipus de programa podien fer i quin tipus d'humor gasten, les coses com siguin. Jo crec que el problema és que és una televisió pública, i per tant és una televisió de tots. I per tant, que ser públic s'entén que és una televisió que el que fa és una informació i un entreteniment, informació i entreteniment, però que ha de tenir en compte totes les perspectives. És més, a la televisió pública, als mitjans públics, els protocols són molt més estrictes o s'apliquen, en canvi als mitjans privats són més laxes o es deixen d'aplicar. Jo crec que si això, Xavier, s'hagués produït en una televisió privada, no tindríem aquest problema. Mm-hmm. Jo crec que el problema és perquè o no seria de les mateixes dimensions. Potser sí que tindríem el problema, però no les mateixes dimensions. El problema és que és una televisió pública que paguem entre tots. I sí que és veritat que algun comentari, algun gag, en algun punt algú se sent, pot ser ofensiu. Puc entendre-ho, eh? Perquè jo també algun l'he notat. Però quan els van contractar ja sabien que contractaven. Per tant, jo crec que al final, tots ens trobem al final del camí. És a dir, és normal que està passant si finalment es fa fora un col·laborador, doncs que al final que no es tiri endavant amb el programa o que no es tiri endavant amb la persona que el condueix, que és que jo crec que és qui li ha ideat conjuntament amb tots aquests col·laboradors que fa temps que ja fan coses amb ell, no?
En tot cas, Xavier, veurem ara com què acaba passant amb aquest programa després que Joel Díaz hagi anunciat, no, que plega i que no presentarà més. Xavier Pastor, moltes gràcies com cada setmana per acompanyar-nos aquí a l'Estel Migdia. Ens retrobem d'aquí una setmana per comentar el que ens donin de si aquests propers 7 dies.
Gràcies a tu, Xavi. A vosaltres.
I per tancar aquest programa ja tenim l'Olma Giró a l'estudi.
Molt bona tarda, Xavier.
Sí, tenim el micro col·locat.
Sí, estava escoltant la teva conversa amb en Xavier Pastor, molt interessant. Déu-n'hi-do, a veure com va evolucionar la cosa.
A veure com què acaba passant amb el Zona Franca. Però avui, en tot cas, comencem parlant de videojocs.
Sí.
No parlarem de televisió, parlarem de videojocs perquè...
I d'un nom que et costa pronunciar, que ja t'he escoltat els titulars.
Doncs ara et deixarem que el pronunciïs tu, va. Perquè un videojoc ha guanyat per primera vegada el Premi Ciutat de Barcelona d'Audiovisuals i Cultura Digital.
I ens estigueu escoltant, aquesta música de fons és la música del videojoc, no és que de cop i volta hem dit anem a empillantar la notícia amb música així relaxant.
Va,
no?
Com es diu el videojoc?
El videojoc es diu Ending Extinction is Forever, en català vindria a ser Ending Extinction és per sempre. No... Molt malament, això. És un...
Es tracta d'un... No s'acostava gaire a l'educació pública, perdó per l'anglès. Ja està.
No, per l'anglès no, perdó per la interrupció. Es tracta d'un videojoc d'aventures, també de supervivència. El més important de tot és que s'ha creat aquí a Barcelona i que és conegut a nivell mundial, vull dir que ho celebrem. La decisió del jurat ha estat unànime i el jurat destaca la seva qualitat visual i també la sonora, que està al servei d'una història emotiva, que a més posa el focus, que això m'ha sorprès, venint d'un videojoc, dir com està canviant el paradigma. En el canvi climàtic, en l'ecologisme, inclús en les cures. Tot això ho posa focus al videojoc. Llavors, d'altra banda, també en els Premis Ciutat de Barcelona, que se'n van repartint, se'n van anunciant. Pel que fa a la categoria d'arts visuals, avui també hem sabut que es donarà el projecte Foc. En aquest cas, el jurat en destaca la capacitat per convertir-se un lloc on conflueixen línies de pensament i d'acció antiracistes, queer i intergeneracionals. Aquestes dues distincions i la resta que comentàvem de premiats es lliuraran el proper 15 de febrer i això serà al Saló de Cent de l'Ajuntament.
Molt bé, amiga, més premis que s'entreguen aquesta tarda. A les 6 són els Premis Nacionals de Comunicació. Serà al Palau de la Generalitat.
Sí, Xavi, qui encapçalarà l'entrega serà el president de la mateixa Generalitat, Pere Aragonès. Ho farà acompanyat de la consellera de la presidència, Laura Vilagrà. Aquest any els premis tenen un nou format i tenen tres categories úniques. El jurat reconeix a la periodista Olga Viza per la seva llarga trajectòria de 40 anys, recordem, exercint la professió, i també per posar un peu en un món molt masculinitzat com és el món del periodisme esportiu. D'altra banda, qui també serà guardonat amb el Premi Nacional de Periodisme i Mitjans de Comunicació és el periodista Manel Elias, un premi, de fet, conjunt amb tots els periodistes, càmeres i professionals que han cobert, i ho hem anat veient, la guerra d'Ucraïna pels mitjans de comunicació catalans. L'altra categoria que comentàvem, la tercera, és el Premi Nacional de Comunicació Publicitària i Corporativa, que aquest any s'entrega a la marca Cupra, al seu equip de màrqueting també, i l'equip de comunicadors, i el jurat en destaca la capacitat d'haver construït des de Catalunya una marca global en tan sols 4 anys.
Mira, més coses, perquè aquest any, Olma, se celebra el centenari de la mort de l'arquitecte Domènec i Montaner, arquitecte d'edificis com el Palau de la Música de Barcelona o l'Hospital de Sant Pau, i la coordinadora del Centre d'Estudis Domènec i Montaner de Canet, Gemma Martí, ha detallat a Ràdio Estel que l'objectiu és que es deixi de confondre Domènec i Montaner amb altres arquitectes coetanis com Gaudí.
Exactament. Gemma Martí, en una entrevista al magazín de Ràdio Estel, ha detallat que Domènec, a diferència d'altres arquitectes, no només va destacar en el món de l'arquitectura, sinó que ho va fer, va ser una figura capdalt en la política catalana, també va lluir com a dibuixant i historiador de Catalunya, un home, com Gemma Martí diu, polifacètic.
Per tant, el que hem d'intentar doncs, és situar-lo en el lloc que li pertoca com a pare del modernisme i que ha estat eclipsat per altres figures com Gaudí, no? Doncs aquest és un dels objectius, però també donar a conèixer les altres vessants.
Mira, recordem més fets històrics, Olma, de la ciutat de Barcelona, que han marcat un dia com avui, perquè un 30 de gener de 1938 a Barcelona es va viure un dels pitjors bombardejos de la Guerra Civil.
I els estralls, de fet, d'aquestes bombes es poden veure encara a les parets de l'església de Sant Felip Neri, això és el barri gòtic de Barcelona. En aquell bombardeig, recordem, hi van morir 42 persones, la majoria eren nens i nenes. En aquell llavors, l'església de Sant Felip Neri s'havia convertit en un magatzem de mobles i quadres, mentre que el convent doncs, va esdevenir un centre d'acollida pels nens provenents de les zones ocupades per les tropes franquistes. El dia 30, Xavi, no va ser l'únic bombardeig, evidentment, que va viure Barcelona. L'any ja s'espertava amb diversos bombardejos, però el 30, evidentment, és recordat per un dels més terribles.
Va, i també us hem d'informar que per segon any consecutiu la Sagrada Família sorteja entrades gratis per visitar de franc la Basílica, coincidint amb les festes de Santa Eulàlia d'aquest any a Barcelona. Hi haurà dues jornades de portes obertes el dissabte 11 de febrer i el diumenge dia 12.
I en total es sortejaran 9.000 tiquets. El termini per fer la inscripció per participar-hi ha començat avui dilluns i s'allargarà fins al 6 de febrer. Teniu temps. Totes les persones interessades es poden inscriure a través d'un formulari que hi ha a la pàgina web de la Sagrada Família i a les seves xarxes socials.
Mira, i avui també, Olma, hem de parlar de calçots per parlar del guanyador del concurs de calçots de Valls, que se n'ha menjat aquest diumenge 221 calçots.
Sí, Xavi, ho ha dit, l'hem tingut al magazín de Radio Estel, hem pogut parlar amb ell, i atenció, perquè a més el que a mi m'ha cridat més l'atenció és que després de menjar-se 221 calçots, gairebé més de 3 quilos, 3 quilos i pico, va se'n va menjar carn a la brasa amb la seva família.
Diu, senyor,
com tens lloc a l'estómac? També he de dir una altra cosa, que és que aquest any, perquè li han preguntat a veure si bevia o no bevia aigua, no beu aigua, va fer 3 glopets de vi, ens ha dit, i tot això de la carn de la brasa i de tenir encara un raconet a l'estómac és perquè l'Adrià ens ha explicat que fa 2 metres i que potser tot això hi ajuda.
Va, i tanquem amb música avui el programa.
Com sempre
amb música, no? Però abans us expliquem que la banda de rock valenciana Santero i Los Muchachos ha anunciat que començarà la seva propera gira a Barcelona. Serà el dia 2 de febrer a la sala La Nau. Això és, per tant, aquest dijous. Una gira Olma en format elèctric que servirà per presentar el seu projecte Royal Cantina.
I bones notícies, perquè no només parlem de Barcelona, sinó que també tocaran Santero i Los Muchachos. Faran parada al Vendrell a la Sala Zero, faran el dia 3 de febrer, això és aquest divendres, i després ja voltaran per les principals ciutats del país, com són Madrid, Sevilla, Saragossa o Bilbao.
Doncs gràcies, Olma, per aquesta informació cultural. A la producció, Ferran Capdevila, al control tècnic, el Ferran Carretero, i a la redacció, l'equip d'informatius d'aquesta casa, Ràdio Estel, amb el Jordi Carretero, volíem dir, el control tècnic. Nosaltres tornem demà al mateix lloc i a la mateixa hora. Bona tarda.
Saltemos un rato como las ranas, hagamos lo que no...